La Maria Cabrera, com cada 15 dies, ens proposa parlar de poesia. Concretament, avui vol parlar de poemes que parlen de pintura. I per això es remet amb una frase llatina, amb una locució d'Horaci, que tu em diràs, Maria, benvinguda, bona nit, primer de tot.
Hola, bona nit.
Aviam, provo, eh? Ut pictura poesis?
Diria que sí.
Diries que sí.
Vaja.
És que això dels punts en què s'ha d'accentuar el llatí, jo em perdo, reconec.
Sí, ara igual ens escolta algun entès i ens fotrà branca, però vaja, deixem-ho així. En qualsevol cas, com la pintura, la poesia. O la poesia com la pintura.
És a dir, que la poesia s'ha d'assemblar a la pintura en el sentit que quan tu escoltes una poesia, quan la llegeixes, doncs també t'has de fer imatges mentals, no? És això?
Sí, sí, sí. El que vol dir, doncs, és això, que la poesia ha de tenir aquesta capacitat evocadora, tan gran, una capacitat evocadora i emotiva tan gran que sigui capaç de crear imatges de la mateixa manera que les veus representades en un quadre.
Molt bé, i has triat, per començar, un quadre de Peter Bruegel, el vell, aquell pintor flamenc del segle XVI.
Sí, el quadre que es diu Paisatge amb la caiguda d'Ícar, que és un quadre doncs, que ha donat molt de joc poètic, com veurem. I el primer poema que llegiré és un poema d'Auden que fa una reflexió sobre el sentit d'aquest quadre. El quadre representa en primer terme una escena camperola, diguéssim, amb un pagès llaurant la terra, unes ovelles que pasturen, i de fons es veu el mar, així amb un color molt solar, blau verdós, molt bonic, un vaixell i petita, molt petita, molt petita, molt diminuta, la figura d'una persona que s'ofega. I el títol del quadre, Paisatge amb caiguda d'Ícar, que dona doncs, tot un altre sentit, no? la interpretació de la imatge.
Jo crec que l'has descrit molt bé, de tota manera el penjarem també al Facebook, però no tothom té Facebook, o no tothom que té Facebook té ganes ara mateix de mirar-ho, i em sembla molt bé la descripció que n'has fet. I ara sentirem, dius, la reflexió d'un poeta que és W.H. Auden.
Exactament. Museu de Belles Arts. Sobre el dolor no van equivocar-se mai els vells mestres. Que bé que van entendre el lloc que té entre els homes, com sorgeix mentre algú menja, obre una finestra, o simplement es passeja avorrit. Com, mentre els vells esperen amb passió i reverència el naixement miraculós, sempre hi ha d'haver nens patinant en un llac vora del bosc, que no volien pas que no tingués lloc per força. Mai no van oblidar que fins i tot el terrible martiri ha de seguir el seu curs, sigui com sigui, en un racó, en un lloc de desordre on els gossos van fent la vida de gos i el cavall del botxí es refrega les anques innocents a la soca d'un arbre. A l'Ícar de Bruegel, per exemple, amb quina calma tot va allunyant-se del desastre. El llaurador potser haurà sentit el xap, el crit abandonat, però per ell no era pas cap caiguda d'importància. El sol brillava, com ho havia de fer, sobre unes cames blanques que desapareixien dins la verdor de l'aigua. I el vaixell, car i delicat, que havia d'haver vist alguna cosa sorprenent, un noi caient del cel, se n'havia d'anar cap a algun lloc i va salpar calmosament.
És molt desoladora, no?, aquesta indiferència una mica del cosmos, de tot, davant d'aquest que s'ofega. Per molt que, primera de tot, et volia demanar, perquè hi ha un parell de versos que no he acabat d'entendre, és a dir, quan diu, mentre els vells esperen amb passió i reverència el naixement miraculós, sempre hi ha d'haver nens patinant en un llac vora del bosc, que no volien pas que no tingués lloc per força? Això què
sí,
vol dir?
Això se m'escapa una mica, a mi també se'm fa una mica obscur.
Bé, en tot cas, és curiosa la interpretació que en fa, trobo, Auden d'aquest quadre, no? Perquè, per exemple, una altra manera d'interpretar-lo, em sembla a mi, és el pagès que treballa la terra i que li és indiferent. Fins i tot potser hi ha un punt de menyspreu en relació amb aquell que s'envola, no?, amb el quimèric, el prosaic i el quimèric. Però, esclar, sí, són lectures que podem fer tantes com lectors tingui aquest poema i com espectadors tingui aquest quadre, no?
Sí, sí, sí. A mi sempre em feia plantejar, doncs, quan el mires, en quin moment va afegir la figureta d'Ícar en el quadre, Bruegel.
Si va començar per aquí o va ser l'última figura?
Jo crec que devia ser de les últimes coses que hi va afegir, perquè és tan petita que la devia fer a proporció de la resta d'elements del quadre, no? Cosa que ja vol dir algunes coses de com s'interpreta, no? Què és el que és important en el quadre i què és el que és un detall secundari.
El dolor de Dicker no té importància, diguéssim, no?
Segurament.
Molt bé, doncs aquesta és una primera interpretació, una primera lectura. Quina més ens proposes?
Doncs una altra del mateix quadre que en va fer el poeta nord-americà William Carlos Williams, Que té, de fet, tot un llibre dedicat a les pintura, a la pintura de Bruegel, que es diu Picture from Bruegel and Other Poems, del 62, i que no està traduït en català, però que, en canvi, en Raül Garrigasait, al seu blog, que es diu La Casa en Obres, ha publicat doncs, una traducció seva, molt precisa i molt, molt afinada, d'aquest poema que parla d'aquest quadre.
El Raül Garrigasait, que el vam tenir aquí justament per aquest últim llibre que ha publicat sobre el gos cosmopolita. Sí. Molt bé, doncs gràcies al Raül per facilitar-nos aquesta traducció d'un poema de William Carlos Williams sobre aquesta pintura de Bruegel. Com vulguis, Maria.
Paisatge amb la caiguda d'Ícar. Segons Bruegel, quan Ícar va caure, era primavera. Un pagès llaurava el camp. Tota la cerimònia de l'any estava en marxa. Formiguejava ran de mar, absorta en si mateixa, suant el sol que fonia la cera de les ales. Insignificant, davant la costa, es va fer un xipolleig inadvertit. Era Ícar, que s'ofegava.
En aquest cas, el xipolleig, el xaf, ha estat inadvertit. Sí. Molt bé, hi ha alguna altra versió que hagis arreplegat sobre aquest poema, sobre aquest quadre?
Doncs sí, hi ha un poema d'en Josep Pedrals que va fer amb motiu d'un concert, d'un recital en un concert d'un grup que es diu Alado Sincera, a partir del nom del qual va fer una broma, Alado Sincera, traduït en català, Alat sense cera, i a partir d'aquí va començar doncs, a fer tota una història en què ell explicava la història d'Ícar i deia, jo faig de Pícar Speaker i us explicaré la història d'Ícar. Bé, amb aquest joc frenètic i desbordant d'en Pedrals.
Mm-hmm. Molt bé.
I, de fet, bé, és que com anava buscant poemes que parlessin de pintures i n'hi ha tants i tants...
Perquè, perdona, Maria, i pintures o pintors que s'hagin inspirat en poemes? Aquesta pregunta és una mica traïció, eh? Sí. Si vols me la contestes d'aquí 15 dies quan tornis a venir. Se t'acut?
Sí. Home, com a mínim Joan Brossa juga amb les dues fronteres entre la pintura i la poesia d'una manera de vegades confusible, en el sentit que no sap si és un poema objecte, és un objecte que fa poesia, bé, en fi.
Sí, està bé, està bé. Molt bé, i hi ha un altre quadre, és un veronese, que es diu Infidelitat.
I el poema és un sonet de Josep Carner, que sempre surt a relluir Carner, però és que Carner parla tant de tot i tan bé i amb tanta finor que em serveix per tots els temes.
No ens queixem pas, va.
I el quadre es diu Infidelitat i forma part de la sèrie d'una sèrie que es diu Les Alegories de l'Amor, de Veronese, i el quadre es diu Infidelitat.
Si de cas, abans de llegir-nos el poema, si vols, tu que tens traça, a més per fer-ho, descriu-nos una miqueta aquesta imatge que és tan curiosa, que és tan suggerent, no? Aquesta noia nua, d'esquenes...
Sí, és un quadre que representa, doncs, això, una noia, una dona infidel, que està girada d'esquenes, nua, i amb una mà subjecta la mà del seu marit, mentre amb la mà esquerra, amb l'altra, lliura un paper al seu amant, cap al qual doncs, està girada tot ella, amb tot el tors, i l'està mirant. I hi ha, a més, dos amorets, o amorells, com en diuen en Carner el poema, que són aquestes figures infantils alades que representen l'amor humà, que també són que culminen el quadre, no? I són en un marge del quadre, un d'ells està tibant la cama de la dona i l'altre doncs se la mira i prou.
És un quadre del segle XVI, del tercer quart del segle XVI, i aquesta és la versió que molts anys més tard en va fer en Josep Carner.
Infidelitat. Sota de l'arbre, nua, s'asseu la dama vella, senyit de perles clares son coll i sos cabells. Dins una mà segura l'espòs alça la d'ella. Oh, mà de fortalesa, què valen tus consells? Sotgeu, ulls piadosos, tremola, barba bruna. La teva amor batega com un brancam de flors i la mà esquerra llarga un fill de la fortuna, donant-li son missatge i gairebé son cos. Un amorell contempla benignament la dama, un altre més sol·lícit l'estira de la cama. És ella tota encesa del màgic averany. I en què en la destra d'ella l'espòs senti frisant-se, sus ulls encara la miren, sagrats de confiança. De primer veurien la mort que no l'engany.
L'espòs que només té ulls per ella i diu que abans veuria la mort que no l'engany.
Sí, doncs, ella tremolant com un brancam de flors.
Sí, però no tremola per l'espòs, que tremola pel, com ho diu en Carner, l'amor de fortuna, el fill de la fortuna. Molt bonic. Molt bé, Maria, doncs d'aquí 15 dies més, si et sembla.
Molt bé, moltes gràcies.
A tu.